Escoltes El Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum.
I a Ràdio Ciutat de Tarragona, una setmana més, parlem de consum i de temes realment interessants, pràctics, que ens ajuden molt al dia a dia i a la nostra vida quotidiana. I per fer-ho, com sempre, comptem amb la gran col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i en concret a la cap de la secció de consum a Tarragona, que és la Judit Pujol. Judit, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Ai, temes que ens van la mar de bé, que ens hauríem de posar més, no?, com a més conscients de que tenim molts drets, sobretot amb el que consumim i també el que consumim, no? I crec que a vegades no estem massa atents, en general, amb aquests temes, no? Vull dir que són temes pràctics que hem d'escoltar més, eh? Pensem que no tenim cap dret i no, hem de ser conscients que sí. Avui parlem de l'etiquetatge. Jo abans li deia a la Judit, així, mitja en broma, que igual no cal saber tant de l'hombre cromañón i més del que consumim, perquè hi ha etiquetes que són impossibles de llegir, d'altres que no entenem i moltes que no llegim. Així, per entrar en matèria, què és el més important a destacar de les etiquetes dels productes que consumem dia a dia?
Doncs, mira, és el dret a la informació, és un dret bàsic que està recollit al Codi de Consum i com sempre diem aquí a Consum, que hem d'estar informats perquè a l'hora de comprar un producte necessitem saber de què es tracta, quin producte estic adquirint, quin servei m'estan donant, quines condicions d'ús, què és el que porta aquest producte. És a dir, tota aquesta informació nosaltres tenim dret a obtenir-la. Aquesta informació, òbviament, ha de ser objectiva, ha de ser clara, ha de ser veraç, no ens ha d'induir error, val? Moltes publicitats d'aquestes que a vegades ens indueixen error. Com la podem obtenir? Doncs, si estem parlant de productes, serà a través de l'etiquetat dels productes, de rètols, etc. Si estem parlant d'un servei o d'una contractació online, aquesta informació la obtindrem d'una plana web, dels contractes, dels pressupostos, de diferents maneres la podem obtenir.
En el cas de productes frescos, digue-li verdures, fruites, peix, evidentment és més complicada, no? Sí que hi ha etiquetes a vegades, però moltes vegades, escolta, quan val avui el lluç, no? Vull dir, això també ha de tenir la seva etiqueta o pot ser més lliure en aquest tema?
No. Nosaltres la informació l'hem de tenir sempre.
Sempre.
I, clar, si són productes frescos, si no estan envasats, per exemple, ho posaran amb rètols, ho posaran amb cartellets, però l'hem de tenir. Nosaltres, abans d'efectuar la compra, hem de saber si un producte... quina varietat és? És a dir, si és una poma, si és golden, si és fuji, si és... quina és la varietat? Si estic comprant un peix, he de saber d'on ve aquell peix. No és el mateix comprar un peix, un llenguado que ve de l'Àfrica, que vingui d'aquí. Jo això ho he de saber, la zona de captura, la zona de recollida. Per què? Perquè, a més, nosaltres sempre estem abogant i recomanant un consum de proximitat. Com hem de fer un consum de proximitat si no sé d'on són els productes? I després hi ha un altre tema que a mi em fa molta gràcia perquè no som coneixedors de que tenim el dret a rebre aquesta informació, que és el preu per unitat de mesura. I aquest preu va molt bé, perquè jo, mira, sempre que vaig a algun supermercat d'aquests que fan ofertes de rotllos de paper higiènic, que uns n'hi han 16, els altres n'hi han 24, n'hi altres n'hi han 48.
Capa, triple capa, clar, capa monocapa.
I a més, clar, amb moltes ofertes i molts preus, i jo dic, ostres, però és que ara hauria de començar a multiplicar, a dividir, perquè aquí n'hi ha 24 i aquí n'hi ha 18. I clar, estan obligats en l'etiqueta, i a més no ens hi fixem, però hi és, que hi ha el preu per unitat de mesura. És a dir, a quanto sale el rollo?
És veritat.
I és així, ho hem de mirar. O a quant surt el litre de detergent, perquè ens passa el mateix, uns són molt grans, uns són més petits, la diferència de preu és molt gran. Doncs només que anem a mirar quant surt el preu per unitat de mesura, per litre, per quilo, per rotllo, ja ho sabré, i això també tenim el dret a exigir-ho.
El tema de l'etiquetatge amb la unitat jo crec que és supervàlid, com tu dius, Judit, perquè t'ajuda molt a comparar, clar, quant val cada unitat, perquè al final la bossa pot semblar similar i és més cara, però te'n dones compte que igual l'altra és molt més cara al quilo, no? I val la pena mirar-ho. El que passa que has d'invertir una mica de temps quan vas a comprar, perquè si compres un poco a l'azar és el que et passa, no? Que estàs comprant qualsevol preu.
Clar, però a vegades estàs dubtant, no sé, mira, amb un taco d'aquests de formatge.
Sí.
I t'agraden dos i no saps quin triar. I... Clar, un fa 350, l'altre fa 425. Sí, tenen preus diferents. Quin és més car? Clar, però és que un pesa més que l'altre. Doncs preu per unitat de mesura.
Sí, sí.
I allà et sortirà el precio per quilo.
Tal qual. Ja superinteressant aquesta dada, perquè jo la trobo fascinant. El tema de la caducitat, també, evidentment, l'hem de mirar, no? Vull dir que hem d'estar pendents del que comprem i moltes vegades veiem oferta i és perquè igual el producte t'ho posen, eh? Caduca aquell dia o el que sigui, no? Això també hem d'estar atents.
Sí, sí, amb això hem d'estar molt atents. Pensa que tots els productes envasats tenen l'obligació de posar la data. Hem de distingir entre dos tipus de dates, eh? Uh-huh. Una és la data de caducitat i l'altra és la data de consum preferent.
Vale.
La data de caducitat faria més referència en aquells productes en què, si nosaltres passem, els consumim passats aquella data que ens indica, no són segurs per la nostra salut. Ens podrien fer mal.
Uh-huh.
En canvi, la data de consum preferent es refereix a la qualitat de l'aliment, a el que nosaltres li diem, a veure si ho diré bé, propietats organolèptiques.
Uh-huh.
Què són les propietats organolèptiques? Són doncs, el gust, el tacte... clar, quan passa del consum preferent, el fabricant ens està dient que si tu l'has conservat com l'hauries de conservar, pot ser que perdi gust o pot ser que perdi, no sé, si és una bossa de patates, doncs que no cruixeixin tant,
uh-huh.
o que una bossa de fruits secs potser estarà una mica rancis, però no ens faran mal al cos,
yeah.
entens? Perden uh-huh. una mica la qualitat que haurien de tenir.
Ara faig una pregunta que no està guió, però jo sé que la Judit la sabrà, segurament.
Ai, ai, ai.
No, si jo compro una safata d'aquestes de pollastre, no? Que tampoc entenc per què posen safates i plàstic, però bueno, que és així, per una urgència, si no prefereixo comprar-lo doncs, així embolicat amb el seu paperet normal, i posa caduca avui, jo si el congelo, està bé, no?
Sí.
Vull dir, caduca avui, sí, sí, no sí. puc deixar-lo a la nevera 4 dies,
exacte.
Però congelat
exacte.
Ja es para, no?, el procés, perfecte. Vale, tema d'etiquetatge quan també aliments, clar, la gent que és al·lèrgica o té un tipus d'alimentació, això també ha d'anar, no?, perquè no hi hagi cap ensurt i que l'etiqueta quedi corroborat, no?
Sí, veus? Mira, això també és algo que la gent desconeix. A partir del 2014,
sí.
la informació sobre al·lergògens es va fer obligatòria per les uh-huh. empreses. Llavors nosaltres a vegades agafem algun producte i ens... Ai, mira que bé, posa que puede contener traces de no sé què, com si fos algú, no sé, algú comercial,
sí.
no? I no és així, és obligatori per les empreses. Hi ha una sèrie de... De fet, ara n'hi ha 14 de grups d'aliments que estan com catalogats com aquells que creen més intoleràncies o més al·lèrgies, que són doncs, els típics, els crustacis, alguns cereals, els ous, la llet i els derivats de la llet... Bueno, aquests aliments que sabem que són més intolerants per la població, fruits secs, per exemple, que hi ha molta gent que té al·lèrgia, estan obligats a posar-ho. Llavors, el que no sap la gent també és que els restaurants i els bars també estan obligats a posar... Mira, els bars i els restaurants tenen l'obligació de dues coses. Primer, de dins en un cartell o a la carta o en algun lloc visible que sapigueu que nosaltres tenim el llistat d'al·lergògens i nosaltres, i a més, tenim el dret de dir, escolta, què porta aquest plat i què porta aquest plat? La informació pot ser oral, però que sapigueu que l'hem de tenir per escrit, també.
Mm-hmm.
Val?
Clar, és que podria haver un problema de salut greu davant d'una situació així, no?
Clar.
Si no està ben etiquetat o
sí,
un restaurant
sí.
no diu la veritat d'aquell plat...
Exacte.
Clar, pot haver un problema. I en el cas, per exemple, de... Clar, jo ara pensava en el sucre, no? Que pot tenir 43.000 noms, vull dir, clar, al final, quan tu compres un producte que a vegades posa bajo en azúcares,
sí.
Sí, si tu busques la paraula azúcar, no està, però pot haver molts noms similars, no? Vull dir que a vegades és complicat interpretar una etiqueta, crec, no? Perquè jugar amb altres noms, no sé, sacarosa, jo què sé,
sí,
que està sent sucre, però...
Ho posen, eh?
Sí.
Sí, posen sucre o sacarosa o fructosa
vale.
o... Sí.
Vale, vale, vull dir que
sí,
a vegades... Sí. El tema dels envasats, que jo crec que és el que més comprem, no? Que és el... Clar, hi ha moltes coses, jo ara parlava del sucre, no? Però quins consells podeu donar des de consum per poder llegir una etiqueta d'una forma que entenguem, no? La informació que diu...
No és tan complicat llegir l'etiqueta, el que passa és que no estem acostumats a fer-ho.
Deu ser això.
Primer hem de llegir les etiquetes i quan les llegim, segurament les estem llegint perquè ens interessa saber alguna cosa i la informació ha d'estar en l'etiqueta. Després, una cosa molt important que sempre diem, però ho diem en tots els àmbits, de serveis, de productes, de tots, és que hem de saber sempre el responsable que hi ha darrere el producte. Darrere d'un producte, d'un servei, d'una plana web, sempre ha d'haver-hi un responsable. Per què? Perquè si jo tinc un problema, necessito tirar del fil, necessito fer la traçabilitat. Ja pot ser del fabricant o de l'importador, la primera persona que ha introduït aquell producte aquí a Espanya. Jo he de saber qui és. Per tant, llegim les etiquetes, mirem qui és el responsable. Després, productes més industrials, que hi hagi les instruccions d'ús, les advertències, si són productes perillosos, sempre la normativa, a més, ja ens diu quines advertències ha de tenir.
Sí.
Aquestes frases que estan super fetes de... no sé, no ingerir o mantenir fora de l'abast de les criatures, sí, etcètera, que les veiem a tot arreu, les veiem perquè estan obligats a posar-les tal qual. Hi ha una normativa que et diu si el teu producte porta això, hauràs de posar això altre. Val? Llavors, totes aquestes indicacions han de ser. Després, en quant als aliments, mira, ha d'haver-hi els ingredients. No sé si la gent ho sap, però a part de que són obligatoris posar-me tots els ingredients d'un producte, han d'estar ordenats, i han d'estar ordenats de més a menys. És a dir, que si jo agafo un pot, per més que em posi light de marmelada, no? Per exemple, per més que em posi light o bajo en azúcar o el que tu vulguis, si jo veig que comença per azúcar, coma, harina, coma, huevo, clar, si el primer és azúcar,
ja està.
És que allò està ple de sucre. Llavors, hem de mirar els ingredients. Hem de mirar la informació nutricional, que aquí també veurem si porta molt sucre, molta farina o proteïnes, o el que ens interessi mirar. Hem de mirar la data de caducitat o de consum preferent. O sigui, tot això jo crec que és molt fàcil de llegir i d'interpretar.
Jo crec que el que passa és que, el que dius tu, invertint poc temps o res en mirar el que comprem. Anem a comprar per una necessitat, agafem el que ens sembla, igual la meitat de coses que estem menjant. A mi m'ha passat, Jo vaig començar a mirar etiquetes una vegada que vaig agafar una safata de carn picada i, esperant a la cua, quan vaig llegir l'etiqueta, vaig dir, perdona, on està la carn picada? O sigui, havia 30.000 coses i un 20% de carne picada. Aquí va ser quan vaig dir... No, he de saber què compro, perquè és veritat que ingerim moltes coses que no són reals. Aquestes hamburgueses prefabricades, igual de car, tenen, vamos, la del senyor de la mano que la massa, perquè tot el demés. I crec que una cosa tan important, ara parlo de l'alimentació, no? Però tan important com és l'alimentació, ostres, no mirem les etiquetes i no invertim temps, no? Sí. Anem al súper a carregar el carro i pa casa.
Per això et dic que és...
Quina pena, eh?
Clar, que no és tan difícil llegir l'etiqueta, perquè mira... Els ingredients, doncs és el que hem dit, no? que aniran de més a menys. A més, si jo començo a veure els ingredients, que hi ha un munt de coses que jo desconec...
Exacte.
Acidulantes o...
Sí.
Bueno, hi ha cada nom que diu, tot això què és? I em comença a veure un altre. Uf, doncs jo desconfio d'aquests productes on en els ingredients ja no sé ni el que hi ha.
Exacte.
Després, dius, mira... Em fa molta gràcia, això m'ho va dir el meu pare. Diu, fixa-t'hi que la majoria dels espàrrecs venen de Xina. I jo dic, home, no, però aquests de... Bueno, aquestes marques tan conegudes i que veiem tant per la tele, vindran de Navarra o d'algun lloc.
Exacte, que és on hi ha producció.
Clar, llavors, hem de mirar el responsable... I en l'origen, per exemple, potser en l'etiqueta ens posa l'envasador. Home, doncs si ens posa l'envasador, que està en Astúries o en Navarra, pensem que no, pot ser que no sigui d'allà. Ens està dient l'envasador. De fet, no ens està enganyant, ens està dient l'envasador.
Qui ho envasa, que és Navarra, però...
A vegades ens diu l'importador. M'entens? Llavors és... Bueno, els ingredients tothom els entén. Si està envasat, importat o fabricat, o ens diu ben bé d'on és la llet, llet d'Astúries, ens ho està dient. Això també és comprensible per tothom. I qui no diu dels aliments, podem parlar també de la roba. Gent que hi ha fibres que no els hi senten bé o que els hi fan al·lèrgies, doncs mirem la composició de la roba, com s'han de rentar. Després no tinguem un ensurt quan hem anat a planxar un pantaló i se'ns ha quedat arrugat com una pansa, no? O els electrodomèstics. mirem també l'etiquetat. Què ens dirà un electrodomèstic? Doncs ens dirà l'eficiència energètica, per
exacte,
exemple, no?
Sí, sí.
Si consumeix o no consumeix, que potser m'estic estalviant 50 euros en la compra i després resulta que cada mes pago 10 euros de més per culpa de que
exacte,
em consumeix molt. Mm. Ens hem d'anar habituant a llegir una mica i informar-nos.
Sí, per això et dic que crec que és culpa nostra, perquè evidentment la publicitat juga sempre una mica amb l'engany, però després està que nosaltres sapiguem també vigilar aquesta publicitat, no? Jo parlava més de temes de productes que consumim al dia a dia, però tu feies referència també a altres objectes o tipus de producte, i per exemple la joguina, no? Que sempre ha de portar el que deies tu, no? Si és perillosa, si porta peces petites, ara que també estem en èpoques nadalenques i que arriba Reis, val la pena mirar què comprem i a qui va destinat, no, Judit?
Sí, l'etiquetat de les joguines és molt important. Un etiquetat d'una joguina ens pot ja més o menys indicar si aquell producte serà segur o no serà segur. Pensem que va destinat a nens petits. La marca CE és molt important de trobar-la en les joguines. Totes les joguines han de portar la marca CE.
Sí.
Però CE no significa Comunitat Europea, com molta gent es pensa. No significa que jo estigui fet dins de la Unió Europea. CE significa que és un certificat de qualitat. És a dir, hi ha unes normes sí, comunitàries que tots els fabricants han de complir, que són unes normes de seguretat. Llavors, quan el fabricant ha complert totes les normes, ha passat per aquell producte ha passat per laboratoris que estan acreditats i que acrediten que aquell producte està homologat, és quan li donen un certificat amb el fabricant que li permet posar el marcatge CE en el producte. I això és el que ens està dient el CE. Per tant, òbviament, hi ha moltes joguines que porten el CE i darrere no hi ha un certificat,
ja,
perquè estan manipulats o falsificats. Però bueno, el CE, que sapiguem què significa això, el CE. Després, instruccions d'ús, com s'ha d'utilitzar una joguina, el responsable, sempre hem de trobar el responsable. No ens enfiem d'una joguina que té un mal etiquetat, que l'idioma no està en un idioma oficial, que no vingui amb instruccions d'ús i sobretot que no hi hagi un responsable, el que dèiem, fabricant, importador, proveïdor, ha d'haver-hi un responsable. Què més? Que ens indiqui l'edat de la criatura, etc. Uh-huh. Tot això és el que ens hauríem de fixar en una joguina. I després també, que ara per Nadal també regalen molt les disfresses.
Sí.
La disfressa no és una joguina, està considerada un producte tèxtil,
sí,
però té una normativa específica que també contempla que hi hagi marcatge CE, perquè com també va destinat als nens petits i tenen peces petites, peces punxants, un vestit que porti una espasa, doncs que aquella espasa no talli, que m'entens?
Uh-huh.
Hi ha moltes cosetes que es miren en les disfresses i tot això ha d'anar etiquetat i ho hem de poder anar comprovant. Una altra cosa que a mi em sorprèn, i quan vaig entrar a consum, quan feia inspeccions ho miràvem, és el cordill de la roba
sí,
dels nens, que el cordill no sigui massa llarg, perquè hi ha problemes, no, hi ha el perill de que s'ha...
Es puguin com ofegar una
sí,
mica exacte, o apretar fort, no?
Anava
sí,
a dir
sí,
estrangular, però
sí,
quedava
sí,
massa
sí,
fort.
Uh-huh.
Que la roba no sigui inflamable, bueno, tot això ens ho ha d'anar indicant l'etiqueta del producte.
Uh-huh. Jo sé que, evidentment, vosaltres esteu molt pendents de tot, tot i que, com tu deies, al final lluitar contra un mercat de falsificacions o de trampes, perquè, clar, tu parlaves ara de disfresses, i hi ha disfresses que, vamos, haurien d'estar prohibides perquè la roba no inflamable, lo siguiente, però vaja. Sí que suposo que vosaltres feu controls d'etiquetatge i mireu que les coses vagin pel bon camí, no, Judit?
Sí, sí, nosaltres fem una tasca molt important d'informació cap al consumidor respecte als seus drets, anar informant dels drets que tenim, de què és el que han de fer, doncs com avui, no? Doncs, escolta, llegeix l'etiqueta, que sàpigues que tens dret a això i l'altre, etc. També fem conferències, xerrades i sessions informatives amb empreses per recordar quines són les seves obligacions. I després també fem control i inspecció al mercat. Nosaltres cada any agafem molts productes, comprovem que siguin segurs, comprovem sobretot que tota aquella informació que se'ns dona a l'etiqueta efectivament estigui dins del producte. Uh-huh. I que si se'ns està dient que porta un 33% de greix, hi hagi un 33% de greix, i si m'està dient que aquella llauna conté un musclo, el que hi hagi dins sigui efectivament un musclo i no una espècie rara del mar que uh-huh. s'assembla al musclo, no?
Yeah. Uh-huh.
Nosaltres, sí, fem moltes inspeccions i molts controls.
Evidentment, sempre nosaltres parlem de que reclamar és un dret del consumidor, però si més no, jo considero que si veiem que hi ha algun producte, sigui un aliment o sigui una joguina o una disfressa, el que sigui, i veiem que aquell producte no està bé, no? Poder fer algun tipus de queixa, denúncia oficial, sí. o comentar a la botiga també estaria bé, no? Vull dir, si veiem que aquella joguina i se segueix venent en aquella botiga i no respon ningú, doncs avisar, no? Algú per dir no compreu això o que ho retirin, no?
Sí, sí, a nosaltres ens arriben denúncies d'aquest tipus, tant d'aliments com de productes Exacte. Industrials, on diu, escolta, m'ha passat això, o se m'ha incendiat el secador.
Sí,
llavors
sí.
nosaltres agafem aquell secador, mirem model, sèrie, etcètera, on l'ha comprat i fem el que t'he dit que fèiem abans, doncs comencem a tirar del fil, mirem el responsable, si en l'etiqueta no hi ha el responsable, preguntem al venedor on l'ha comprat, anem on l'ha comprat i així fins a arribar a l'origen del producte i veure què és el que ha passat.
Bueno, doncs estem que moltes vegades invertim una mica de temps en aquestes coses per fer-nos un bé a nosaltres mateixos com a consumidors, però també a altres persones que poden venir al darrere, doncs que no paguin amb la mateixa moneda. Judit Pujol, cap de la secció de consum a Tarragona, de l'Agència Catalana del Consum, abans d'acomiadar-te vull recordar que hi ha el web consum.gencat.cat i també a través de les xarxes Instagram, Twitter i Facebook@consumcat. Ara sí, Judit, gràcies per atendre'ns una setmana més, per fer-nos companyia i pels bons consells des de l'Agència Catalana del Consum.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.